I ara l'informatiu d'Antena Cara anem a parlar de temes relacionats amb l'ensenyament i la salut, perquè concretament a l'Institut Roquetes es porta a terme un treball de recerca sobre l'esclerosi múltiple. Per a parlar d'aquest treball de recerca i concretament també d'aquesta malaltia, avui als nostres estudis tenim diferents convidats que anem a presentar tot seguit. Ens acompanya la Maria José Montserrat, que és la cap d'estudis i tutora d'aquest treball de recerca. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens acompanya, naturalment, l'alumne que està portant a terme aquest treball de recerca, l'Oriol Masdeu. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya en aquesta ocasió, ja que estem parlant de l'esclerosi múltiple, el president de l'Esclerosi Múltiple Associació Terres de l'Ebre, Marco Subirats. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a més, tenim a dues persones més, a la Maria José Ferrer, que és persona diagnosticada d'esclerosi múltiple. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el seu marit, que en aquesta ocasió ve com a paper de cuidador d'aquesta persona, concretament Antoni Rueda. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
En tots cinc anem a parlar, naturalment, del treball de recerca, però també d'aquesta malaltia, de l'esclerosi múltiple. Maria José, com a cap d'estudis, parla'ns una mica d'aquest treball de recerca, perquè a l'Institut de Roquetes es porten a terme diferents treballs de recerca, no?
Sí, de fet, el treball de recerca és un treball normatiu que tot l'alumnat de batxillerat, almenys de Catalunya, ha de fer, i que cada institut gestiona de... Hi ha moltes maneres diferents de gestionar-lo. En el cas de l'Institut Roquetes, és un treball que es fa al llarg de segon de batxillerat. Tots els alumnes a finals de primer de batxillerat trien un tema, decideixen quins són els seus objectius, a partir de la seva motivació, quins són els seus objectius i la metodologia que duran a terme, i durant l'estiu, entre el primer i segon de batxillerat i al llarg de primer i segon trimestre de segon de batxillerat, desenvolupen aquest treball. Jo diria que la característica més important té una part que és bibliogràfica, que és de consulta de llibres, revistes, internet, però la part més important del treball de recerca és la part d'investigació, de recerca, d'experimentació, que ha de ser inèdita, és a dir, no la podem trobar al Google. Cada alumne ha de buscar la manera de que una part del seu treball sigui original i únic. I això és el que cadascú dels alumnes, si ho fan bé, que ho solen fer bé, fan en este treball de recerca.
I concretament l'Oriol Masdeu, que és estudiant de segons de batxillerat, ha triat aquest treball de recerca sobre l'esclerosi múltiple. Per què has escollit aquesta temàtica?
Bueno, jo estàvem a classe i havíem de triar un tema i no m'havia plantejat sobre què fer-ho o quina era la meva idea. Jo, que faig la rama de les lletres, volia fer algo de lletres, però estàvem a classe de psicologia i fullejant el llibre vaig veure l'apartat d'esclerosi múltiple i se'm va encendre la llumeta de dir, pues és una cosa que me toca de prop i vull fer el treball sobre això, perquè sé que, bueno, vull donar a conèixer esta malaltia, perquè és una cosa que a vegades no es parla i pues, per a donar-li visibilitat.
I com has treballat el teu treball de recerca? Com l'has estructurat?
Bueno, com bé ha dit la meva professora i tutora del treball, vaig fer primer una part bibliogràfica, que estava pues, als llibres, revistes. També vaig fer com un petit curs online i també posteriorment he fet un... Com dir-ho? Per a la part pràctica he realitzat qüestionaris i entrevistes per a saber què sap la gent sobre la malaltia. O sigui, com a punt de partida per emprendre les activitats pràctiques. I també pues, he intentat realitzar algunes infografies i esta trobada a la ràdio per també donar visibilitat a la malaltia.
És a dir, que podem dir que aquesta entrevista que estem fent avui aquí a Antena Cara formarà part del teu treball de recerca.
Sí, és una de les activitats, probablement l'última, perquè pel temps se mos acaba, que això s'ha d'entregar al desembre. Probablement serà l'última activitat pràctica que duré a terme al meu treball.
Si me permets, l'última serà la caminada solidària del 5 de novembre, que mencionarem més tard.
Sí.
La penúltima.
Penúltima.
Oriol, quan has plantejat portar a terme aquest treball de recerca, tu coneixies ja aquesta malaltia de l'esclerosi múltiple?
No, o sigui, sabia el que era la malaltia, però no sabia tan a detall el que hi havia dins, perquè a part a casa és un tema que no s'ha parlat molt, més que res perquè pues, bueno, no és un tema que surti molt sovint a la família, com siguéssim, i me vaig interessar perquè volia saber què era realment la malaltia i també pues, al veure que no era tan coneguda per la gent, pues, donar visibilitat.
Suposo que com a president de l'Associació d'Esclerosi Múltiple i Associació Terres de l'Ebre, Marcos, que es faci un treball de recerca és important, sobretot per en aquesta part de difusió, no? Per a donar a conèixer aquesta malaltia. Què et sembla que un alumne de l'institut faci un treball d'aquestes característiques?
Molt positiu, perquè el tema de difusió fa falta sempre. Primerament jo dir-te que també soc diagnosticat de fa 25 anys, con lo qual conec bé la malaltia i tot el que comporta. El tema de recerca pues, és molt interessant perquè la gent del carrer no coneix la malaltia. És la malaltia de les mil cares, a cada un se li manifesta d'una forma diferent, se manifesta a base de brots. Puntualment una persona pot estar bé i el dia sigui no estar-hi, i la particularitat clínica que té és que col·loquialment, per a que s'entengui, són terminacions nervioses, afecta les terminacions nervioses, mèdula espinal i sistema central, el cervell, i són les neurones. La malaltia quan se manifesta és, perquè ens entenguéssim, un cable elèctric que quan se pela la corrent no passa bé. Llavors, aquella terminació que afecta pot ser la vista, les cames, mobilitat, espasticitat, hi ha mil formes, no? I fins que això no regenera la mielina, que és la recoberta d'aquesta neurona, no torna al puesto. Hi ha vegades que tenen seqüeles, hi ha vegades que recupera el 100%, tot depèn de cada cas.
És a dir, com ho comentaves, és una malaltia capritxosa de les mil cares. És difícil de diagnosticar aquesta malaltia o pot passar desapercibuda?
Difícil no és. Gràcies a la investigació i a que Sanitat, la veritat, s'han ficat molt les piles, perquè antes el problema és que no es coneixia, els metges de capçalera principalment, hi havia molts que eren reacis a desviar i a derivar a neurologia. Llavors un se quedava de la cama enganxat, no podia caminar, pues això deu ser reuma o dolor o una altra cosa, con lo qual el problema d'estos brots és que si no es mediquen queda seqüeles sí o sí. Llavors hi ha molts de casos que els problemes d'estos s'acarreen pel temps. Hi ha molta gent, després la meva companya ho explicarà millor, però que de 10-15 anys cap aquí la investigació ha avançat molt, con lo qual una persona la pots veure de la mateixa forma tenint esclerosi múltiple que fa 15 anys atrás.
Sí,
la forma de diagnosticar pues, no n'hi ha d'altra, és passar per neurologia, te fan una observació, una visita clínica, i a partir d'ahí pues, potencials evocats, punció lumbar i ressonància magnètica. Quan estan les tres coses fetes, ja el resultat no és un diagnòstic per dir tens un constipat, o sigui, s'asseguren, o s'haurien d'assegurar abans de tirar-ho, no?
La Maria José Ferrer, com diem, és una persona diagnosticada, al igual que el Marcos, que ens acompanyen avui aquí en aquesta entrevista. Maria José, explica'ns una mica la teua experiència, la teua vivència. Quant de temps fa que te se va diagnosticar aquesta malaltia i de quina manera va ser?
Com ha dit Marcos, abans costava més donar el diagnòstic d'esclerosi múltiple. Jo li dono la culpa perquè no hi havia, per exemple, Terres de l'Ebre, el meu cas va ser que no, quan a mi m'ho van diagnosticar, feia molt poc que havia arribat un neuròleg a Tortosa. Abans, jo fa 29 anys diagnosticada clínicament en proves, però sempre diré que feia anys que ho portava i no m'ho sabien veure.
Més que res perquè no, potser si m'haguessin derivat a altres llocs de Catalunya ho haguessin vist.
Perquè sí, quins símptomes tenies?
Jo sempre tenia els símptomes de que els millors, entre cometes, que eren els sensitius. Són molt molestos, però són sensitius, no són motrius. Però, clar, me tocava acudir a urgències perquè tenia molt de formigueig, tenia... sí, tenia parts del cos que tenia com a, com a acorxament i no era normal, clar, no ho veies que no era normal. I clar, com urgències, antiinflamatoris, i cap a casa, vull dir, però bueno, a poc a poc, quan estava, no hi havia ni neuròleg, sé que hi havia un doctor allà dalt a la residència que ja me tenia molt vista, i una vegada me va dir, si te torna a passar, perquè tenia unes rampes molt, ja començava a dir, aquí estic jo, la malaltia, me va dir, si te torna a passar això que t'ha passat, puja que t'haurem de punxar l'esquena, tal qual, sempre ho va dir. Ell se referia a una punxa lumbar. Llavors ja va arribar el doctor Baiges, ja me van derivar en ell, i pues, a base de proves va sortir el diagnòstic. Jo també vaig tardar una mica, perquè l'última prova que va ser la de la punxa lumbar, que era la que me resistia a fer-me, fins que pues, potser pues, un any abans que hagués estat diagnosticada. Bueno, la qüestió que es va fer tot i va sortir el diagnòstic.
I a una persona, quan li diagnostiquen aquesta esclerosi múltiple, com ho viu? Com reacciona davant d'aquesta notícia?
Reacciona, suposo que com és ella, o com t'han donat el diagnòstic, que és molt important. No puc dir en cap moment que no me tractessin adequadament, en cap moment. Vull dir, quan jo he necessitat l'especialitat de neurologia, hi he estat, perquè ara, per exemple, a neurologia hi ha dos neuròlegs per a esclerosi múltiple, un per a Parkinson, bueno, exactament no ho sé l'equip que són, però llavors era sol un neuròleg i molts de pacients, i sempre que l'he necessitat, perquè no eren símptomes de la malaltia, eren atacs de pànic. El que jo tenia, me refereixo que, clar, una vegada t'ho diuen, t'agarra jove. En el meu cas, que normalment és així, doncs una persona jove, ha sigut mare fa molt poc, una desconeixença molt forta, i menys mal que no hi havia, crec, internet llavors, perquè encara potser m'hagués angustiat més, però bueno, jo no m'ho vaig emprendre bé, vaig passar-me-ho molt malament, molt. Me refereixo malament al sistema... Ara es parla molt de salut mental i és molt, molt important, perquè és una part que no es veu però que te bloqueja. Jo en el meu cas doncs, m'ho vaig emprendre en molta temor, molta ansietat i bueno, poc, però a base de professionals doncs, ho va superant, a base de l'entorn familiar, que és molt, molt important, i jo he sigut una privilegiada. Vas assumint que aquí això està i li intentes al cap del temps donar-li normalitat. I no hi ha més.
Està clar que a una persona, quan se diagnostica aquesta esclerosi múltiple, doncs hi ha canvis físics, també canvis mentals, psicològics, però també canvis, suposo, a l'entorn familiar. I avui aquí ens acompanya precisament l'Antonio Rueda, que és el marit de la Maria José. Com s'hi viu també des de la família i com a persona més propera a una persona afectada d'aquesta malaltia? Com se rep aquesta notícia?
Bueno, en el nostre cas, perquè clar, sempre parles en particular, el primer, te quedes pues, molt parat, perquè no l'entens, no la coneixes. Després, a medida que vas parlant, vas coneixent la malaltia i tal, i bueno, la predisposició per part nostra sempre va ser de dir, escolta, això ho tens tu, però l'han d'assumir els dos. La meua predisposició va dir, mentre tu vulguis batallar, jo estaré, el que no has de mai de dir, pues lo dicho está, no. A veure, ells des de... han anat a poc, han anat a més, però inicialment pues, era una persona que ningú li hagués dit és que tens això, eren símptomes i és molt paulatí, però no s'atura. Lo important per a los malalts, suposo que és el dia no estar sol, aquí me tens per a lo que tu no arribes jo estaré, inclús ajudar-te i donar-te ànims i d'això, que com ha sigut el nostre cas. Bàsicament és això.
I Maria José, suposa que en aquests 29 anys que ja portes diagnosticada notes que la malaltia va evolucionant. De quina manera pot anar evolucionant?
Clar, és que cada un som d'una manera. Jo sempre aconsello, sobretot ara, ho aconsello ara fa anys atrás i anys atrás, perquè doncs és una cosa que ja viu en mi i a quasi de vegades ni penso en la malaltia, me refereixo, ella m'ho recorda, però en persones diagnosticades o recent diagnosticades sempre aconsello que no es fixen en mi, per exemple, ja me poso jo perquè estic avui aquí. No mos hem de fixar, perquè jo el primer que vaig veure va ser una cadira de rodes quan vaig veure la malaltia. I, clar, això a mi me va fer malbé. No ho hem de fer, només cal que ara que estem aquí m'hem de veure a Marcos i m'hem de veure a mi. Marcos lo coneixo de fa molts anys, ja ni me'n recordo, perquè han passat tantes coses junts, totes per a bé. I mireu, Marcos, qui ho diria? Jo perquè tinc una cadira de rodes, estic sentada en una cadira de rodes i és el que representa per ells la malaltia, però no té per què. No ens hem de fixar o intentar no fixar-nos, que no és molt fàcil dir-ho. Cada un evolucionem d'una manera diferent i no el sabem com evolucionarem. Jo, a mi em van diagnosticar la malaltia que li diuen remitent recurrent, que és entre cometes és la més bona, la més bona,
la més bona
diagnòstic. Al cap dels anys he passat a progressiva. Progressiva, els metges estan aquí a l'Hospital Verge de la Cinta, com a Vall d'Hebron, que jo també hi vaig. Per a ells és una progressió lenta i entre cometes ho vull veure així, perquè hi ha casos molt agressius, hi ha casos molt millors i tant, però sempre penso que tinc els mateixos símptomes que fa potser 15 anys atrás. El que passa que el que són les lesions que tenia al principi, la ressonància sempre diu que són les mateixes, però pues, com una persona gran se fan també velletes les lesions i donen més símptomes. Més símptomes me refereixo, bueno, potser el que és el tema de caminar no ho tenia, però a tres símptomes que tinc, que no es veuen, tinc els mateixos però més vellets, és així, i no sé què m'has preguntat, la veritat, ja no me'n recordo què m'has preguntat, i jo me vaig enrotllant i pensava que no sabria dir, que no diria res aquí, però ja no me recordo què m'has preguntat.
Molt bé, Maria José. De tota manera, suposa que el recolzament, ja sigui del teu marit, de la persona cuidadora, és important, però també tindre una associació com la Esclerosi Múltiple Societat Terres de l'Ebre és important. Explica'ns una mica, Marcos, com funciona l'associació i a què es dedica. Quin és el seu paper?
Bé, l'associació se va crear l'any 2007, va sortir a raïs de familiars, d'afectats, que no hi havia res a les Terres de l'Ebre, el més proper estava a Reus, havies de fer soci de Reus, i llavors, què passa? Pues que per distància tot això se va gelant, no hi vas, i es perd. I va sortir en l'onyiguit aquell de per què no creem una associació. Se crea l'associació, va tirar per avant, en les seues pujades i baixades dels primers anys, per supost, ara sembla que està més estabilitzat i anem treballant una miqueta en el que és en afectats i familiars. Com i de quina manera? L'associació forma part de la Federació d'Entitats Socials Terres de l'Ebre. La federació com a tal la formen Parkinson, Alzheimer, autisme, hiperactivitat, fibromialgia i esclerosis. Tenim uns professionals comuns, els quals disposa de logopeda, de psicòleg, fisios, treballadora social, musicoterapeuta, i llavors cada associat, o sigui, cada associació, segons les necessitats, ocupa unes hores d'este professional. I en el cas d'esclerosis, tenim l'oficio, que funciona molt bé, igual grupal com a casa, a domicili, individualitzat. Hi ha una psicòloga per a donar suport. Més que res, jo el que voldria donar una miqueta d'èmfasi al tema psicològic, perquè com molt bé deia Maria José, jo vaig passar pel mateix al moment del diagnòstic, que és un pou que no s'acaba mai i un túnel fosc, i realment com antes venen a l'associació millor s'accepta la malaltia. Nosaltres no curem res, però és més fàcil de portar, perquè te pots descarregar en gent que ja ho coneix. Els símptomes cada un és un món, però n'hi ha molts de comuns. Jo he tingut espasticitat, he tingut formiguets, igual com Maria José, llavors quan parlem entre nosaltres és molt fàcil parlar. Quan parles fora al carrer, doncs clar, ostres, no m'he vist un ull, el primer que et diuen, que has anat a l'oculista, que ja estàs millor. A veure, no és el problema de l'oculista, és el problema d'esclerosis. En les medicacions que hi ha, els brots se suavicen molt.
Sí,
igual de suport, com després del moment del brot, la inflamació també se supera molt.
És a dir, que la malaltia no és sempre constant, sinó que té aquells alts i baixos.
No, els brots te donen quan t'han de donar. Simplement que les medicacions que hi ha ara, pues, a veure, els brots suaus se'ls carrega. Estem parlant de 20 i pico medicacions que hi ha actualment, cosa que quan va començar Maria José hi havia dos.
Sí, és una de les malalties que més investigament porta.
S'ha adelantat molt.
Sí.
I llavors l'associació el que fem és això, donar suport als afectats, als familiars, i formem una família gran, com dic jo. De quan en quan pues, fem una sortideta, fem un dinaret, és molt positiu perquè vas molt a gust de veure que no estàs sol davant de la esclerosi múltiple. Hi ha més gent afectada i continuem avant. I bueno, i una de les iniciatives també desinteressades, com bueno, Oriol ha sigut com a treball de recerca, però esta noia no tenia cap treball de recerca, sinó que iniciativa de 100%, és la futura caminada ara el 3 de novembre a Sant Jaume d'Enveja. L'any passat la van fer a Deltebre, com aquella gent són, saps? S'ajuden uns als altres, doncs aquest any els santjaumeros també diuen, nosaltres també la volem fer. I és una noia, Fuent Llambric, que desinteressadament és amiga d'un afectat de l'Associació d'Esclerosi Múltiple i ha portat a tota la coordinació, buscar els patrocinadors. L'any passat vam acabar en 30 patrocinadors, aquest any tenim 34, vam acabar en 285 inscrits a la caminada, o sigui, molt bé. Enguany ja portem 60, esperem que arribarem.
I tant.
Però bueno, el tema de l'associació és més que res això, donar suport, i quan un necessita algo que la sanitat pública no arriba, nosaltres fem el que podem. De cara al proper any estem estudiant, suposo que tirarà avant, la figura de cuidador per hores, més que res pues, per a familiars, donar-los unes hores una miqueta lliure, de llibertat, per si tenen que anar a comprar. Hi ha gent que ho necessita, que no es poden quedar sols a casa, està molt lligat, i aquest any que ve tirarem avant la figura aquesta, bueno, un assalariat que anirà per les cases segons necessitats. El soci mos trucarà, mos demanarà, pues mira, tal dia a veure si està lliure, que jo necessitaria 3 hores, i aquella persona se desplaçarà.
Està molt bé això, ojalà pugui sortir
més que res, perquè
Anirà molt bé.
Hi ha gent que ho necessita.
Anirà molt bé, sí, sí, sí. És que és independència. És independència, també.
Acompanyar el metge, acompanyar
que potser... Acompanyar el metge en la farmàcia.
Ara, en aquest cas, Antonio ja està jubilat.
Estic al 100% jo.
Sí, 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 però...
Però, però mentre va estar laboralment treballant, doncs clar, havia d'anar al metge. Primer anava sola, per supost, donat sempre en cadira.
Sí, sí, perquè... també un consell com a totes les malalties és intentar ser tot l'autònoma que pugues i quan no, com diu el meu home, se busquen remeis. Però
des de l'associació un dels remeis que buscarem serà este.
Ho trobo molt important, anirà molt bé, això li pegarem molta mà. Crec que els que som ara
pot funcionar,
pot anar molt bé, sí, sí.
I una de les activitats que farà terme, portarà a terme l'associació, com li comentava Marcos, és aquesta caminada solidària el dia 3 de novembre a favor de l'esclerosi múltiple al Passeig del Riu a Sant Jaume d'Enveja. Col·laboració de 5 euros per persona i a les 9:30 del matí farà la concentració i a les 10:30 començarà la caminada. I per acabar aquesta caminada, a les 11:30 aproximadament hi haurà actuacions i sortejos amb la finalitat de recollir diners per a l'associació. I com molt bé comentàveu, el paper del cuidador és important. Per cert, si la caminada és el dia 3 de novembre, el dia 5 de novembre se celebra el Dia Mundial dels Cuidadors. És el dia de les persones que proporcionen assistència a qui pateix lesions, malalties físiques o també algun tipus de discapacitat. I és que no tan sols són professionals remunerats, sinó també familiars, amics o voluntaris que fan aquestes funcions. I suposo que un cuidador, no, Antonio, és a 24 hores al dia, no? La persona que cuida.
Clar, evidentment. Jo sempre parlaré del meu cas, el nostre cas. Som matrimoni, vivim les 24 hores junts. En qualsevol moment del dia o de la nit o d'això, estàs allà. Vull dir, no és que tingues unes hores com és el nostre cas, però sí que per a cobrir les 24 hores, si una persona, perquè té altres activitats o perquè treballa o per lo que sigui, pues, bueno, ells són, no t'avisa, vull dir, ells hi han coses que sí que saben que contínuament has de fer-ho diàriament. Jo sempre dic que els malalts quan s'aixequen, des del moment que s'aixequen, van a enfrontar-se a una batalla diària. I nosaltres som com soldadets que els ajuden a aquesta batalla, la supere diàriament. No hi ha més, vull dir, en resumides cuentes, és això.
I com se cuida un cuidador? Aquí potser el paper que comentava Marcos, no? D'aquesta intenció de fer aquesta persona dintre de l'associació que es dedica a cuidar els cuidadors, no? Podem dir?
Pues sí.
A mi, bueno, jo en el meu cas... hasta ara no necessita ningú que me cuida a mi com a cuidador, i això jo me sento bastant, vull dir que no necessito un cuidador especial. A veure, l'hagués tingut el cuidador, no, però l'assessorament, i perquè això l'has anat aprendre diàriament. Però clar, de la mateixa manera que la malalta, en este cas, se li crea un món, pues a tu també, perquè damunt no saps com actuar i no saps ni què dir, ni perquè és difícil assimilar, o sigui, assimilar-ho al principi, no?
I desconegut, també.
Desconegut, que és la raó més important. El desconèixer algo és el que te crea moltes, però moltes dubtes que se van resoldre pues, diàriament.
Jo crec que la qüestió del desconeixement és un dels objectius d'Oriol, que a més se n'ha sortit molt bé, perquè hi ha no només les persones diagnosticades, els cuidadors o les persones properes, però la població en general. Oriol, han fet un qüestionari que a més ha tingut diverses centenars de respostes, sí. En un llistat de veritats i mites, que a mi m'agradaria que mos expliquessis una mica com ha sortit sobretot aquelles dues afirmacions que mostren el gran desconeixement que hi ha.
A hores d'ara.
Està passat a la població general de Terres de l'Ebre. I...
Sí. Bueno, jo és això. Vaig veure que la malaltia era bastant desconeguda i vaig decidir fer un qüestionari que...
La dependència.
Sí, un qüestionari que han respost més de 300 persones, que això ha sigut, penso, un èxit. I sí, més que res servia per a plasmar què sap i què no sap la gent sobre la malaltia. Més que res, a veure, no ha sigut un radi molt ampli, però a les Terres de l'Ebre. I m'ho hem adonat que hi han coses que encara no se saben a hores d'ara i penso que sí, se li ha de donar visibilitat en aquestes coses.
Per exemple, hi ha pràcticament un 50% de les persones que han respost aquest qüestionari que creuen que sempre el final de la malaltia és una dependència total. I com diuen Maria José, Marcos i Antonio, bueno, pues és una possibilitat perquè estem continuem parlant de lo capritxosa que és la malaltia i de les mil cares que té, però no té per què ser així. Jo crec que Maria José ja ho ha explicat molt bé. Pues un 50% de la població així ho pensa.
Que no és mortal, no, en cap moment.
No, però ja no parlem de mortalitat, sinó d'incapacitat.
Ah, d'incapacitat, és veritat.
I dependència a les 24 hores tampoc.
Queda
són autònomes.
No té per què, no té per què.
Correcte, correcte.
I la que... pitjor, anem a dir, ha sortit, hi ha 2 de cada 3 persones pensen que si una persona segueix les indicacions mèdiques no tenen per què produir-se els brots. És a dir, que si una persona se cuida adequadament, anem a dir, això no passa d'aquí. I és molt important saber que això no és així.
Que va, no és veritat.
No, que no, Maria
José? No, perquè abans, quan Marcos deia el tema brots, jo... en aquest moment he pensat que jo fa anys que no penso en la paraula brot, perquè fa molts d'anys, ja no recordo l'últim, que no en tinc de brots, perquè jo he passat a progressiva i no en tinc de brots, però això no vol dir que estigui bé. Vull dir, un brot pot ser llarg, hasta el tractament que et fiquen a l'àrea de 24 hores, que és corticoides dosis molt, molt altes, però és per a un brot és una inflamació. I la inflamació la tracten, però
acte seguit
que és molt important, però tampoc, Marcos, no, jo pensava que era no trobar-te bé, has d'anar en seguida al metge, has d'anar en seguida, que també et produeix temor, això.
Calma.
No té perquè, si tu, ojo, si tu estàs en un brot, sigui el que sigui, hi ha moltes, un brot pot ser de moltes coses diferents, però no per no ficar-te el dia d'abans la cortisona no vol dir que t'hagis d'estar pitjor. El medicament farà el seu curs i normalment te recuperes molt bé, però en el meu cas jo no en tinc de brots fa molts anys, però tinc una progressió. És que no ho saben, no és veritat això que has dit.
I fins i tot que una malaltia que encara estigui en la fase remitent recurrent, en la primera fase, que és la de brots, diguem-ne.
Pots estar sempre en esta,
clar,
en este,
clar,
remitent.
Però que no necessàriament seguint les instruccions mèdiques pots evitar-los, estos brots. D'aquí les mil cares, d'aquí la malaltia capritxosa.
Avui en dia s'eviten molts,
sí, perquè hi ha molt
de... El medicament l'evita que, per exemple, un brot sigui més negatiu i suavitza
els brots,
alentir-los,
claro, però que mai depèn de lo que una persona fa,
no es cuide o no.
Exacte,
no
te... és que jo me cuido, és que no. Jo faig exercici, és que jo tinc una dieta sana, sóc una persona activa.
Clar,
no té res que veure.
Cuidar, mos hem de cuidar tots.
Clar.
En tota la vida mos hem de cuidar sempre i hem de dur una vida equilibrada, però no per això evitaràs un brot. Jo l'únic que com a consell del temps podria dir, que no, això és un pensament meu, que potser pots evitar, no ho sé si un brot, perquè no ho puc dir, però reavivar símptomes de la malaltia, el que sí que crec jo que ho pots evitar és en l'estrès. La paraula estrès, igual que la paraula depressió, la utilitzem molt a la ligera, però la utilitzem molt a la ligera, tant la paraula estic estressat, estic depre, però són causes molt dolentes per a la persona, per a tothom, per a tothom, però hi ha malalties que potser les fas brotar, ja ho pediu la paraula, veus? Les fas brotar, sí, potser més, o per lo menos t'accentues los símptomes, com a rampes al braç, o lo que tu tens allí una miqueta com ara de dia adormit, però bueno, no et faràs vindre un brot per això, o per menjar poca fruita, per menjar poca fruita. És que seria molt fàcil.
Seria molt fàcil.
I no és així.
Si convidem, segur que no passa res.
Bueno, això ja és un tema a part. Ja és un tema a part.
O sigui, vida normal. Jo només aconsella vida normal, Maria José pot dir igual que jo. No s'acaba el món en esclerosi múltiple. El que sí que està, aquella bombilleta que s'encén i s'apaga, i el dia que s'encén, doncs, te pega una trompadeta, o dius, avui no puc anar a dinar perquè no puc aixecar-me del llit.
Clar, vull dir...
O sigui, la malaltia no mos hem de frenar nosaltres per tindre esclerosi múltiple. És un dels problemes...
Sempre positiu.
Ser positiu és principal. És un dels problemes que hi ha en el moment del diagnòstic. Per això jo sempre dic, veniu a l'associació, parlem-ne, coneixereu casos, veureu que no és lo final, no s'acaba el món aquí. O sigui, tu li has fet una pregunta que jo l'estava escoltant, perquè tots hem passat per aquí, en el moment del diagnòstic. Però bueno, en el moment del diagnòstic s'acaba tot. S'acaba tot. Jo estava a punt de casar-me i vaig dir a la dona, sortint de la consulta, dic, escolta, tu fes la teua i jo faré la meua. I mira, desgraciadament, o agraciadament, que estic junts. No? Perquè te sentes i jo què seré? La primera imatge, la cadira de rodes. Busques esclerosi per internet. Bueno, tot terminal. I no és així.
No
és així. O sigui, la malaltia ja t'avisa quan tu t'has de frenar. No fa falta que mos frenéssim abans d'hora. En el moment del diagnòstic, doncs la gent, la majoria, se queden a casa, no volen sortir, no volen dir-ho als familiars, no volen dir-ho als amics, i tot això és un túnel que tu mateix te tires la terra damunt.
Ja, però hi ha de tot, hi ha gent que s'ho deu entendre d'una altra manera, és que suposo que cada
de tot. Ara, ser positiu no n'està, en totes les malalties tens
la vida,
molt
en la vida ser positiu ja t'ajuda molt.
I com diem, és important informació de la bona, no informació que podem trobar a través d'internet, i Oriol, a través del seu treball de recerca, doncs està fent això, buscant informació i sobretot capçant aquesta sensació que tenim la gent d'aquesta malaltia. Quines altres coses més t'han cridat l'atenció d'aquest qüestionari que has fet?
Bueno,
o hi ha alguna cosa de la malaltia que t'hagi cridat més l'atenció a l'hora de fer el treball de recerca que no coneixies?
Bueno, jo, com bé he dit, al partir d'una base nul·la, que jo abans de començar el treball no sabia res de la malaltia perquè, com he dit abans, no és una cosa que es parli molt, doncs anar aprenent aquestes coses, hi ha coses que sí que m'han marcat, o algunes, per exemple, entrevistes que he fet a pacients i a familiars, m'han fet adonar que, o sigui, m'han emocionat en el sentit de no sabia què passava això, saps? I hi ha coses que sí que sobten perquè dius, te pensaves que era una cosa però no, saps?
Per si teníem idees preestablertes que, com bé comentàveu, no són realment la realitat, no? I això pot ser també a l'entorn familiar, doncs se senta, però pot ser a l'entorn més gran, per exemple, a amics, com molt bé comentaves, Maria José, hi ha gent que ho accepta, que no ho accepta, que ho explica, que no ho explica, també ho viuen d'una manera especial, no?
Bueno, sí, suposo que cada un, hi ha gent que, per exemple, preferirà o necessitarà quedar-se-ho per en ell i seguir endavant. Hi ha gent que necessitarà fer-ho voz populi perquè realment li va bé, li agradarà que l'escolten o s'escolta molt ell. Això també suposo que fa molt la manera que ets a la vida. L'entorn familiar és molt important, lo social també, però bueno, lo social, quan el meu cas, per exemple, jo tinc els mateixos amics, però el que és ja la progressió també et fa que no pots seguir el ritme. Llavors, tothom hem de seguir la nostra, no m'he sentit mai exclosa en cap moment, però sí que potser dus una vida més
mirant per a tu i
sí, pues, tu
no sentir-se una càrrega.
Vas a un altre ritme. Llavors, no, tu no els pots seguir, però hi ha coses que no pots seguir, però te pots trobar d'una altra manera. Fas molta vida de parella, de familiar i també en amics, per suposat, però no és el mateix que quan anàvem de càmping i no paràvem, i no és el mateix, però t'adaptes a tot i, com dieu abans, el tema del cuidador, també ara es nombra molt i ho trobo molt bonic, qui cuida el cuidador, però és una part molt important, qui tenim la sort de tindre'l, és molt important. Suposo que les coses no es compten quan te falten, però en este cas no, en este cas ho vius abans. És molt important.
Com molt bé explicàveu, l'esclerosi múltiple és aquesta, podem dir, malaltia capritxosa, l'heu qualificat de la malaltia de les mil cares. Dintre de l'associació, que sou al voltant de 60 socis, hi ha un perfil determinat de malalt? O pot ser igual gent jove, de mitjana edat, gent gran?
Sí, a veure, l'esclerosi normalment, el 95% dels casos comença entre els 20 i els 40 anys. O sigui,
jove.
A la plenitud, quan un ja se planteja independitzar-se, buscar parella, etc., llavors és quan té bé este por al d'aigua gelada, no? Però, bueno, dins de l'associació tenim de tot, joventut, dels 25 als 35 anys ne tenim de 70. I què et volia dir en això? Pues que els casos com Maria José, ne tenim dos o tres en cadira de rodes, gent que fa 30 anys que tenen la malaltia i estan com ella. O sea, ella no vol dir que avui estigui esplèndida, que potser per dins té alguna sensació, no? Però se pot aguantar. O sea, de vista jo veig a Maria José, veig a Alberto, un company nostre, i dius, està igual, està estabilitzat. I a part, el que sí que te puc corroborar és que són persones dignes d'admirar, perquè la voluntat que té este noi, Maria José, en la malaltia, una persona normal que no té res, no ho fa. I això ho pot explicar.
En què ho podríem fer més? Jo soc molt dorpeta. Alberto no. Alberto és un company nostre.
No, però és un luchador.
És molt disciplinat.
Fa dos anys va caure, la cadera trencada.
Bueno, la cuidadora també fa molt,
És, no? Pues, sí, pues això, sí, per sí, això però, hem d'intentar ajudar-la
també.
Però
n'hi ha molts de casos, hi ha molts de casos. Mira, l'associació, penso que han fet més del que mos pensem. Bueno, jo no, tu. Però perquè 60 socis és no res. Hem de ser clars.
Sí, no,
és molt poquet.
Jo
Terres
no sé.
De l'Ebre, Terres de l'Ebre són una part minudeta al mapa, però és molt poca gent. I el que estem lo gran de ara una afició a domicili, un psicòleg, un cuidador pot ser pròximament, i moltes coses que hi han. És molt el que han fet. Entens? Jo crec que s'ha lograt molt en l'associació.
Sí, perquè vam començar de zero.
És molt, perquè és que no és un de dir, sou 300 socis, 60 socis, 45, com ha dit ell, afectats, és no res. Imaginar el que has lograt, el que s'ha lograt.
Jo invitaria, perquè estem parlant de Terres de l'Ebre, Vegebre, Montsià, Terra Alta i demés, invitaria perquè en esta zona l'any passat eren més de 300 afectats. O sigui, que no mos venen tots. Hi ha gent que es tanca, no vol vindre a l'associació, ni que diuen, oh, és que se fiquen a la idea de que anar a l'associació només veuran esgarros.
Que també s'ha de respectar això.
Llavors, és respectable.
La gent jove.
Hi ha gent que fa 7 o 8 anys que ho porta i llavors se te presenta. I clar,
no passa res.
La xerrada com estem ara aquí, no? D'explicar-los lo procés de que, bueno, de que no s'acaba el món. I fan, no, no, és que jo porto 8 o 10 anys diagnosticat. I com és? No, perquè me sabia mal trobar-me dins de l'associació.
Però Marcos, això...
Jo els animo a vindre.
Nosaltres perquè ja portem anys i ja ho parlem com una cosa una mica normal, però una persona jove, diagnosticada, ficat quan nosaltres... Jo quan va començar l'associació vaig anar un dia, no vaig tornar més. És la veritat, vaig anar un dia quan, abans que estigués a vosaltres i no vaig tornar més perquè jo vaig sortir malalta d'allí.
Més malalta.
Malalta, me refereixo de que sempre només parlava de la malaltia, de a veure qui tenia més, a veure qui estava pitjor de tot, i a mi això me feia malbé. Que potser hagués tingut que continuar. Pues no vaig tornar, egoístament no vaig tornar, bueno, egoístament, el que necessitava jo en aquell moment. La gent jove hi arribaran.
Ara, joves i grans, l'associació funciona una mica en plan positiu i anar a passar-nos-ho
sí,
bé, eh?
Sí,
o sea, sí. Sí, així anem.
Veritat,
jo puc dir que la veig sortir d'allà i hi ha dies que me dona goig, hi ha dies que es dropa, que ho ha dit abans, i
no vaig,
jo la motivo a que vagi,
no,
i moltes vegades que no aniria, però jo la motivo a que vagi, perquè és que ja no només per lo bé que li fa l'afició i el que li fan i tal, és l'alegria, jo la veig en alegria perquè, bueno, parlen que no parlen de la malaltia,
que va.
Pues, bueno, se fan riure entre ells i és la positivitat que te dona, vull dir, conviure entre ells. Jo també sóc com Marcos, també cadascú és molt lliure de fer el que vulgui, però viure en aquest entorn, com més gent, se'n donaran compte que a veure, que en tot se pot. I les batalles les guanyes diàriament i si hi ha un muro lo superes i si hi ha un altre muro lo superes i a base i la constància i tot això i de interactuar, socialitzar entre ells és modestament i vist des de la meva perspectiva jo crec que els ho va bé.
Marcos, on us podem trobar? L'associació. Com se poden ficar en contacte?
L'associació, bueno, a través de la pàgina web se poden ficar, si no directament per mig de la Federació d'Entitats. El local està a les antigues escoles del 13 de gener, és la seu principal. Després, com a federació, tenim 3 subseus més. Tenim a Deltebre també una seu, per proximitat tot això, Sant Carles de la Ràpita i l'última a l'Ametlla de Mar. En aquestes dues últimes no, nosaltres com a associació d'esclerosi, perquè no ens han demanat els usuaris, no hem començat a fer res encara, però que la seu està des de la federació i es pot compartir per qualsevol associat d'ella.
I quins són els requisits per a formar part de l'associació?
Simplement donar-te d'alta com a soci. El preu és mòdic, puja i baixa, perquè si hi ha prou fons, doncs fem una rebaixeta un any, l'altre any tornem a pagar. La cosa estava ara en 60 euros anuals com a soci afectat i després com a col·laborador 30. L'any passat, per exemple, doncs, vam pagar 20 euros els afectats i 10 els col·laboradors. Teníem una miqueta de coixinet. Que per a què serveix això, la caminada, venda de loteria i de més, que per cert, de loteria a Roquetes també se'n ven d'esclerosi múltiple,
Em sembla que és... De loteria d'esclerosi.
El d'aquell, no? El Baret?
El Bar Mogli, de Roquetes.
El Mogli em podeu trobar.
Tots els anys mos fiquen.
Bueno, tot això serveix perquè... Menys mal que les medicacions, Seguretat Social se'n fa càrrec, perquè si no és inviable. Estem parlant de medicacions que poden arribar de 4-5.000 euros mensuals. Això és una animalada. Una vegada te diagnostiquen, has de passar un tribunal metge, te fan les proves, les envien, demanen als neuròlegs la medicació i quan te l'aproven, llavors cada 6 mesos han de renovar aquell protocol. O sigui, no és fàcil. Però nosaltres els diners com a associació, per què els empleem? Doncs els empleem justament per tots aquests professionals que t'he dit, els fisios, per exemple, que fan les teràpies, pues, en un preu de copagament mòdic, que no sé si són 10 euros al mes, tenen dues sessions totes les setmanes, lo, en cas de casa, pues, són 10 euros que vagi l'oficio a casa, lo, tota la resta d'este preu, fins arribar a la Seguretat Social, al sou d'ell, desplaçament, ho paga l'associació. O sigui, entre tots fem el coixinet, fem la pinya, perquè un, que no, no tothom som rics, pues, i tingui una necessitat i pugui arribar en estos serveis.
La rehabilitació és molt important en esta malaltia, perquè te intentes mantindre't tal i com estàs, i és molt important.
Per almenys no anar menys.
No, bueno, eh? intentar-ho és molt important.
No anar menys. Mm.
I avui aquí a la sintonia d'Antena Caro el que hem fet és aprofitar el nostre altaveu per a donar a conèixer aquesta malaltia, l'esclerosi múltiples, per a, doncs, conèixer una mica més què és el que realment significa i què suposa per al malalt, per a les famílies, per al seu entorn, i també amb la companyia d'Oriol Masdeu, que és l'estudiant de segons de batxillerat de l'Institut Roquetes, que porta a terme aquest treball. En definitiva, la conclusió que esperes aconseguir d'aquest treball, suposo que aquesta entrevista te servirà, no?
Sí, sí. Bueno, això és un pas més per a redactar la meva part pràctica i, bueno, per a acabar de... no sé com dir-ho, acabar de complementar el treball, sí.
Arredonir
el treball. Mm.
I Maria José, suposa que satisfet, no?, del tutorat.
Sí, la veritat és que sí, ha treballat molt, sobretot penso que ha treballat molt bé, i bueno, fer un treball social, ni que sigui petit, sempre és satisfactori, eh? Una muntanya alta és molt difícil d'arribar, però si li poses escaletes i vas fent passetes, pues no sé, esperem que aquesta sigui una passeta. Jo vull animar a tothom que s'apunti a la caminada, eh? I si no és a temps online, crec, si no m'equivoco,
el mateix dia ho poden fer,
pot fer, i també un se pot inscriure i no anar.
No,
la qüestió és col·laborar.
Tenim una botifarreta, una baldana en la caminata, incluït el preu,
Ja ho sabeu, el dia 3 de novembre a Sant Jaume d'Enveja, al Passeig del Riu, 5 euros per persona com a col·laboració, i tindran aquesta baldaneta, faran la caminada i al final actuacions i sortejos. I a mi m'agradaria també que Antoni Rueda, com a familiar, cuidador d'una persona que té Alzheimer, que utilitzés també el nostre micròfon per a enviar un missatge a la gent que ens estigui escoltant, i sobretot a aquelles persones que, com tu, estan cuidant una persona que té aquesta malaltia. Què els diries?
Bueno, què li diria? Pues que han tingut la mala sort de trobar-se en això, i tampoc costa tant posar-te on no arriben ells, complementar-ho tu.
Mirar-ho positivament, vaja.
Positivament. En resumides cuentes, tot és positiu. I bueno, algú els ho costarà més que altres. A mi, particularment, no m'ha costat gens, però ja des del principi, sobretot a mesura que la vas coneixent. I com en el nostre cas ha sigut Paula Tilly també, pues, sempre que hi ha hagut una barrera, que gràcies a Déu, això també hem d'agrair, i sobretot la gent que va com ella, Roquetes, i una llança a favor de Roquetes, s'hi ha preocupat molt d'evitar totes les barreres per a bueno, pues, gent que va en mobilitat reduïda. Què puc dir? Cada gust com és, però que te sents molt a gust participant en el dia a dia d'ells i ajudant-los en el que pots.
I Marcos Subirats, com a president d'Esclerosi Múltiple, Associació Terres de l'Ebre, quin seria el teu missatge?
Bueno, el meu missatge avui, felicitar a la tutora també, perquè s'ha involucrat molt, i a Oriol, feu difusió, no pareu de fer difusió, nosaltres tenim les xarxes fent-les. Suposo que des de Roquetes, a partir d'esta crida, d'aquest treball de recerca, d'esta entrevista d'avui, tindrem també una part representativa el dia de la caminata, I continuo dient el mateix. Quan teniu un problema, quan teniu qualsevol cosa, fiqueu-vos en contacte. Si teniu un familiar, un amic que li han diagnosticat, que veieu que se tomba, perquè psicològicament tots passem per aquí, fiqueu-vos en contacte, no hi ha cap problema, no té que vindre ell a l'associació, anem nosaltres, vaig jo personalment, si fa falta farem un cafè, ne parlarem, i és una manera, jo crec, prou positiva i una manera molt fàcil d'entendre què és esclerosi múltiple i que aquí no s'acaba, la vida sigue.
I finalment, Maria José Ferrer, com a persona diagnosticada d'esclerosi múltiple, el teu missatge quin seria?
Com sempre dic, sempre podríem estar pitjor. Hem de pensar que sí. Jo sempre ho comento molt últimament, que ho trobo com una cadena perpètua, però sempre hi ha gent que podríem estar molt pitjor.
Hi ha coses pitjors.
Intentar seguir, i quan no, pues, t'atures i intentes fer un reset i tornes a seguir. Sempre dic que diuen lo de la malaltia de les mil cares, i és veritat. Esta malaltia, el que es veu i el que no es veu d'esta malaltia, d'esta, com suposo que d'altres hi haurà altres coses. I no res, jo vull que la gent pense que, mira, en l'associació podem ajudar-nos molt, i després cada un ho portarà com podrà, i suposo que molt bé. Hi ha molts de medicaments nous, és una de les malalties que més medicaments nous han sortit. Crec que és una de les que més tractaments nous han sortit. Hi ha molts assaigs clínics, podem estar contents en aquesta part. I bueno, hi ha moltes ajudes per a seguir per al dia a dia segons les limitacions. Hi ha moltes coses, moltes, i li fas ús.
I nosaltres des d'Antena Caro hem aportat el nostre granet de sorra per donar a conèixer aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple, i ho hem fet amb aquests 5 convidats que hem tingut avui de luxe als estudis. Concretament, ens ha acompanyat Oriol Masdeu, que és l'estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Roquetes, que està fent aquest treball de recerca sobre l'esclerosi múltiple. També ens ha acompanyat la Maria José Montserrat, que és la cap d'estudis de l'Institut i en aquesta ocasió també tutora d'aquest treball de recerca. La Maria José Ferrer, persona diagnosticada d'esclerosi múltiple, el seu marit, l'Antoni Rueda, i finalment també ens ha acompanyat Marcos Subirats, que és el president d'Esclerosi Múltiple Associació Terres de l'Ebre. A tots, moltes gràcies per haver vingut. Oriol, moltes felicitats pel teu treball, que tingues molta sort, i naturalment des de l'Associació de Malalts d'Esclerosi Múltiple, enhorabona per la tasca que esteu fent.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Gràcies també per donar difusió de la malaltia, perquè són treballs que normalment no es fan, i és bonic, com tot el que es fa.
Molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Gràcies, bon dia.